Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Repensar la manera com s'utilitzen els patis escolars i els entorns propers per enriquir l'experiència de l'alumnat va ser el projecte que l'Escola Collserola va proposar al programa Erasmus Plus i que va fer realitat el curs passat. L'objectiu del professorat era aprendre noves didàctiques que es poguessin aplicar fora de l'aula i que convertissin els patis en espais educatius, sostenibles i inclusius. De tot el que van aprendre, les mobilitats que van fer a països com Suècia, Dinamarca i Itàlia, l'equip docent del Collserola ja ha començat a implementar activitats fixes a l'exterior en totes les etapes educatives. El vicepresident de l'Handbol Sant Cugat, José Manuel Álvarez, ha explicat al programa Esport en Marxa de Cugat Mèdia que les possibilitats que el primer equip masculí pugui jugar a Divisió d'Honor Plata, la segona categoria estatal, són d'entre un 5 i un 10%. Álvarez demana l'ajuda d'administracions i possibles patrocinadors per intentar assolir la nova categoria guanyada a la fase d'ascens a Còrdoba el passat cap de setmana. El club necessita uns 100.000 euros més respecte a Primera Nacional, amb despeses importants com viatges o dels 5 contractes professionals a mitja jornada en règim de seguretat social que exigeix la Federació Espanyola d'Handbol. Sant Cugat té una cita amb el comerç i la cultura aquest dissabte de 5 de la tarda a 11 de la nit amb la 12a edició de la Nit en Blanc. L'esdeveniment organitzat per Sant Cugat Comerç i que cada any atrau prop de 10.000 visitants omplirà la ciutat de productes, descomptes, espectacles de música, dansa i moltes més activitats. I l'Escola Joan Maragall celebra aquest divendres la 5a edició de la Festa Placeta Joana Raspall, una jornada oberta al barri amb activitats culturals al voltant del món dels llibres. La festa té com a objectiu reivindicar la figura de Joana Raspall, poetessa i bibliotecària, posant valor al projecte de la biblioteca escolar i fomentar la pacificació de l'espai públic. I relleu, el govern de Valldoreix, com ja es va acordar el 2023, després de les eleccions municipals, el militant cupaire Àlex Aguilar entrarà com a vocal en substitució de Xavier Humet, que durant els dos primers anys de mandat ha estat l'encarregat de gestionar àrees com habitatge, mobilitat i medi ambient. Humet renunciarà al càrrec aquest dijous a la Junta de Veïns. El relleu, però, no serà immediat. La legislació de la LMD obliga a dur a terme uns tràmits administratius que provoquen que no sigui fins a la Junta de Veïns de juny que Aguilar s'incorpori dins del govern.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roques, des del control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous, 22 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana, avui amb Mònica Blasco, Jordi Mulgó i Rosa Díaz. I afegirem una pinzellada empresarial per parlar de l'empresa de ventalls Afanov amb els seus responsables, dos santcugatencs. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. La fisioterapeuta Kate Capons parlarà de la menopausa. I afegirem una mica d'arts escèniques, sabrem com es prepara la programació de la xarxa de centres culturals polivalents amb la seva responsable. I per acabar, seguirem amb música amb l'espai del Conservatori Municipal per conèixer una de les professores que ben aviat es jubila. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades amb Alba Triador.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem els focus en els reptes que tenim com a societat, amb una societat, valgui la redundància, cada vegada més envellida. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Mònica Blasco, directora d'Original Communication, el Jordi Mogox, company d'aquesta casa, i la Rosa Díaz, també companya d'aquesta casa en els seus inicis, eh?
Sí.
Florestana i membre de la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat, que ara abans de començar la Rosa em deia, aviat és l'aniversari de la ràdio, sí? Queda res.
El dia 13,
el 13
sí.
de juny en
40,
farem.
40 no sé quants.
43, no?
No ho diguis.
Si és del 80, 82, 2005, 4 43.
Dies.
43. Escolta, celebrar sempre està bé,
i tant,
Rosa, no?
I tant, i tant,
fer,
i tant. Va sumant sempre, sempre
tant,
sumar.
Molts anys i ens puguem anar trobant per celebrar-ho, totes les persones que han passat per aquesta casa, que no són poques. Entrem en matèria. El ple municipal de l'abril, que es va ajornar al maig per l'apagada, va acordar per unanimitat treballar amb la taula de la gent gran la proposta que han fet sobre un pis assistit. És una iniciativa que el PSC havia presentat en forma de moció. El govern en va presentar una d'alternativa, que és la que finalment es va aprovar. El text original proposava treballar amb la taula de la gent gran per tal d'adaptar el projecte perquè fos viable. Els socialistes, a més, també demanaven crear una experiència pilot d'un habitatge compartit per 10 persones que tinguessin un o dos graus màxims de dependències, que tingués personal de cures i fer un seguiment acurat per veure si es podia ampliar el nombre d'aquests pisos assistits. Bé, tenint en compte que estem en una societat que està envellint, perquè la gent nascuda als anys 60 ja s'està començant a jubilar i s'està fent gran i la natalitat és cada vegada més baixa, el col·lectiu del que anomenem gent gran, que potser la imatge de gent gran ja és diferent també a la de fa molts anys, és cada vegada més nombrós. No sé si vosaltres creieu que estem preparats com a societat, sobretot des de l'administració i amb els serveis que tenim, per fer front a aquesta situació.
Potser ara comencen a posar fil a l'agulla, però fins ara tampoc no es preocupaven. I ja ho som, aquí, estava mirant ahir, som uns 15.000 persones de les que en diuen tercera edat, però que tots som jovenets. Llavors, cert. Doncs, possiblement ara en totes aquestes coses, perquè s'està apretant, des de la taula de la gent gran s'està apretant, però ho veig una cosa molt llunyana, perquè a residències només hi ha una pública, privades n'hi ha, sabeu que en total són 10, però pública només hi ha una, i clar, això de que s'hagin d'esperar la gent que es mori algú per poder entrar, és una miqueta, si tu mires així fredament, dius una mica així, no?, que hagis d'ocupar el llit d'una altra persona esperant que a veure si es mor algú, a veure quina edat tenen els que hi ha, a veure si es mor algú perquè pugui entrar una altra persona. I jo conec gent que ara ha hagut de marxar fora a les residències perquè aquí no troben lloc o no poden pagar una residència que és que, com no tinguis una bona butxaca, és impossible.
Jo penso una mica el mateix, eh? Tot plegat és que anem... Jo no voldria ser pessimista, però, clar, sempre anem atreçats, anem enrere, no tenim les coses preparades ni les veiem venir, les anem fent a manera que les que tenim el problema a sobre de la taula... No ho sé, amb aquest aspecte, que és el que dèiem, tot just s'ha posat fil a l'agulla i anem tard.
Mònica.
Bueno, realmente no hemos aprendido absolutamente nada después de la COVID. Se decía que sí, que hay que proteger y hay que ayudar a las personas mayores y con dependencia. La realidad es justamente la contraria. Se está legislando con medidas muchísimo más drásticas que antes de la pandemia. Esto es así. Y además hay que pensar que las personas que ahora se dicen de la tercera edad no son personas que están sentadas en una silla de ruedas. Son personas que han trabajado, la mayoría de ellas, que tienen una pensión mejor o peor, que tienen inquietudes, que tienen necesidades y que evidentemente no quieren estar solas en sus pisos y tampoco quieren dar trabajo a sus hijos o si no tienen hijos, a los familiares más cercanos. Por lo tanto, no hay opción y además no hay ganas de realmente ocuparse de las personas de la tercera edad. Y por un hecho muy concreto, las personas de la tercera edad gastan, no ingresan. Por lo tanto, es un gasto público. ¿Qué significa esto? Que entonces, no, como gastan, no... me tengo que ocupar además de estas personas que además me están gastando. Entonces, la administración en general, no hablo la de San Cugat, hablo en general a nivel estatal, realmente no piensan a largo plazo, piensan a corto plazo, porque lo único que interesa son las elecciones y estar en, bueno, en lo que a la sociedad realmente les mueve, que es, bueno, pues las fiestas, o le mueve el fútbol, que es muy respetable y está muy bien, pero es muy cortoplacista. No se piensa que ellos también llegarán a tener esta edad. Però què passa?
De fet, molts no estan tan lluny, eh?
Clar!
La classe clar, política tingui 20 anys.
Clar, però saps el que passa, Alba? Que no és lo mismo tener una pensión del tope que tener una pensión de 700 euros. Entonces, los políticos, con todos mis respetos, ahora van a tener una pensión del tope. Entonces tú te podrás permitir una residencia privada, no, ya no digo en San Cugat, a lo mejor en cualquier sitio donde tú quieras estar, pero el resto de la población no, y hay que pensar y legislar para todas estas personas.
Mira, heu parlat tots tres de les residències, no? És evident que és una mancança, en aquesta ciutat hi ha una única residència pública, es va parlar d'una segona residència pública que no ho serà, de fet serà una residència que estarà en un terreny públic però que no tindrà places públiques perquè estarà gestionada quan tinguem les bases de la licitació, veurem, per una empresa sense ànim de lucre, però les places no seran públiques, per tant els preus no seran els mateixos que una residència pública, i de privada hi ha molta oferta. Evidentment, aquests preus no són aptes per a totes les butxaques, per a butxaques que tenen una jubilació que és la mínima. Ara em ve al cap moltes dones que ara són gent gran, que per al context de l'època treballaven a casa però no tenien una feina remunerada, per tant tenen unes pensions molt baixes i no poden fer front possiblement a aquesta despesa, no sé, que tinguin molts estalvis o que decideixin vendre els béns que tenen. Però més enllà de les residències, que evidentment és una necessitat i hi ha d'haver places per tothom que ho necessiti i que tothom s'ho pugui permetre, perquè és un dret, no? Al final un privilegi, creieu que falten també altres tipus de propostes residencials, perquè a mesura que ens fem grans podem tenir diverses necessitats, no? Igual que també diversos graus de dependència. No tothom envelleix al mateix ritme, ni igual ni té les mateixes necessitats. Entre el viure sol a casa i anar a una residència, potser hi ha un marge que es podria explorar, com proposa la taula de la gent gran, amb aquests pisos assistits. No sé si coneixeu experiències en altres municipis que vagin en aquesta línia, o creieu que es pot apostar per altres models comunitaris, però que no siguin una residència com la que tenim al cap, de llit, sinó que siguin serveis mancomunats, on es pugui mantenir certa independència aquelles persones que ho puguin, on puguis compartir vida amb persones que tenen una edat similar, per tant, possiblement unes inquietuds i unes necessitats similars. Hem posat prou atenció en aquest entremig, entre el vivim sols, potser en una casa que vam comprar quan érem una família de 4 o 5 persones, el ara que estem sols o soles i tenim més problemes de mobilitat, potser no ens cal una casa de 2 pisos o 4 habitacions.
Jo crec que s'ha de mirar per aquest cantó, perquè jo no em veig... I bé, he estat 10 anys de secretària a la llar d'avis de la parròquia i són 500 socis i la gent, sobretot la majoria són dones, estan sols a casa, però no volen anar a una residència perquè es volen valdre per ells mateixos. En una residència no ets tu, vas a toc de pito, fas fila a filera perquè va per posar-te a dormir allà tots aparcadets amb la cadira de rodes, això ho he vist jo. Llavors, vull dir, no és la idea que té la tercera edat de la nostra edat, que sí. Encara potser ara la tercera edat ja va més lluny, perquè s'ha allargat la vida, vull dir que... Llavors, vols tenir companyia o necessites necessitats específiques, però no necessites que et cuidin tot el dia. Llavors, aquests pisos compartits o en cooperativa, o que puguis tenir el teu espai, però que després tinguis un espai, doncs, per conversa, per estar amb altres persones, és molt millor que estar aparcat, entre cometes, en una residència, perquè en una residència estàs allà a quatre parets i d'allà no surts. Si tens un jardí encara et treu una mica que et toqui el sol, però res més. Llavors, vull dir que la cosa... Jo penso que la idea de la gent de la nostra edat va per aquí, per poder tenir una assistència així, no una residència. Però clar, si és difícil que faci que tenir una altra residència o tenir més residències, pot haver, o sigui, que ha d'haver-hi les dues coses, perquè clar, tothom, a millor hi ha persones que no poden valdre's per ells mateixos i necessiten sigui una assistència les 24 hores, per dir d'alguna manera. Però jo crec que la idea de la gent de la nostra edat va més per aquí, per poder compartir, per poder fer la teva vida i tenir companyia, que és el que la majoria de la gent necessita ara.
Aquesta soledat no volguda, no? Que es parla moltes vegades. Una cosa és que un estigui sol perquè així ho ha decidit, l'altra cosa és que un es vegi d'alguna manera abocat a estar sol, doncs perquè es fa gran, perquè si té fills o filles estan en edat laboral, potser tenen nets, doncs tens... Bé... Doncs que un no està sol perquè vol, a vegades. No?
Clar,
I
no pots donar
compartir...
una càrrega als fills, perquè la vida també ara és diferent de 40 anys enrere, que els pares vivien amb els pares. O sigui, quan els fills vivien amb els pares, vull dir, es cuidaven uns als altres. Ara la vida ha canviat completament. Tothom treballa, tothom té feina, tothom vol sortir, tothom... No pots tenir...
Possiblement no... fins i tot no visquin al mateix municipi, no?
Clar,
moltes vegades.
Clar.
Moltes
I acabes
vegades.
De cuidar els fills i has de cuidar els pares. Vull dir que...
Sí, sí.
I nosaltres... crec que la majoria tampoc no vol donar una càrrega en els fills, perquè bueno, també han de fer la seva vida i...
Sí, sí.
Jo... És complicat.
Sí, ho és molt, eh? Jo tinc una experiència propera, familiar, no parlo d'aquí, no parlo de Catalunya, parlo del sud de França, que allà tenien una residència pis assistit, diguem-ho així, perquè ens entenguem. Hi havia les persones que ja necessitaven una vigilància 24 hores i hi havia les altres persones que es valien per si mateixes i llavors existien o el que coneixem aquí com una residència o tenien uns apartaments petitets, uns mini apartaments que els hi donava la possibilitat d'intimitat, de quan estan cansats doncs es retiraven sense haver de dir res més, els hi donava una llibertat. Aquests apartaments petits eren senzillament l'habitació, diguem-ho així, un sofà amb una televisió i poca cosa més, i una mini cuina per si ells tenien ganes de cuinar i poder-ho fer. I jo penso que la persona que jo coneixia va estar infinitament millor fins que ella mateixa es valia que no pas en una residència on la cosa és més estricta. Hem d'entendre també que viuen una residència, és una comunitat, per tant, tots alhora no podem fer tot el que volem. Bueno, tenia una llibertat, sortia, entrava, no ho sé, jo penso que tant el dels pisos compartits, que potser és una solució més ràpida, més establerta, com qualsevol alternativa a aquestes coses, en començarien a bé.
Hi ha municipis que en tenen, eh? No massa lluny, per aquí al Maresme crec que hi ha algun municipi...
De fet, la regidora de Cicle de Vida, Esther Madrona, va dir que havia estat visitant municipis on hi havia experiències semblant, per tant, entenc que són
que no és una
de titularitat municipal.
Hi ha llocs que ja
per
existeixen.
Per poder-se emmirallar. No sé si creieu que això... jo entenc que a poc anirem veient més iniciatives d'aquest tipus, perquè al final és una necessitat de la societat, però no sé si confieu que sigui arran d'iniciatives particulars de gent que es conegui i decideixi doncs, crear títol personal o comprar espais on es puguin adaptar aquests petits pisos, no?, individuals o pisos compartits, o serà l'administració que premarà, ja ho direm, eh? Apretarà l'accelerador...
Si esperes l'administració, nosaltres no volem.
No.
La cosa potser la Mònica sí, però nosaltres no.
Bueno, depèn. A veure, jo... hay dos cosas que a mí me agradaría resaltar, que creo que también se está confundiendo un poquito, con todo mi cariño, el tema de las residencias. Una cosa es las residencias con alta dependencia, que sí que estoy de acuerdo contigo, y otra cosa son las residencias que tienen el área de alta dependencia y luego tienen las otras áreas que son más de libertad y no van a tanto toque de pito. Me explico. Yo, por desgracia, he tenido una alta dependencia con mi madre y en la residencia, la única que hay pública aquí en San Cugat, además es de alta dependencia, todos, el 99% están con que no se pueden valer por sí mismos, y sí que es verdad que van a toque de pito y el esto, pero luego por el otro lado, mi padre está en una residencia privada en la que tiene una libertad importante, es decir, no se va tanto a toque de pito. Sí que es verdad que se tiene que comer a unas horas determinadas porque son muchas personas y las tienen que atender, pero tú puedes entrar, salir, hay actividades, es más, se está muchísimo mejor que en una casa. ¿Por qué? Porque tienes unos fisios adecuados, porque tienes una, te puedes relacionar con muchas más personas, tienes unos jardines inmensos, no un recó, sino grandes jardines, tienes cine, tienes baile, tienes un montón de cosas que se pueden hacer. ¿Qué significa esto? Que esto también hay que ver las residencias no como un aparcabuelos, que es lo que tenemos el concepto, sino también hay que ver que el modelo residencial está cambiando. ¿Por qué? Las residencias han visto un filón tremendo. Los fondos de inversión han visto un filón tremendo y han visto que hay cada vez más posibilidades económicas, y entonces se están haciendo estas comunidades de estos pisos compartidos, los están haciendo ellas porque tienen las infraestructuras. Por lo tanto, aquí lo que tiene que cambiar es el modelo económico. Es decir, claro que aquellas personas que no se lo pueden permitir, la administración lo que tiene que hacer es ayudar a que se lo puedan permitir. Lo que no es normal es que en San Cugat haya plazas libres que no estén ocupadas en residencias privadas y que estas otras personas estén solas en esos pisos porque no se lo pueden pagar. Entonces, a mí no me sirve de nada que la administración me diga, no, es que a un asistente social va una hora y pone a una persona para que duche a esta persona. No, lo que tienes que hacer es que esta persona no viva sola y que le des la ayuda suficiente para que pueda acceder a estas residencias. Y sí que es cierto que en los países, por ejemplo, como Dinamarca, en Japón, sí que se está desarrollando el modelo, ya no es tanto residencial, que está yéndose al modelo residencial que he explicado, sino de amplio, o sea, de que realmente se viva en comunidad, pero con grandes beneficios de socialización, sino que también se están haciendo pisos en comunidad para que realmente estas personas puedan estar viviendo una tercera edad como se merecen. Entonces, yo creo que no hay que asustarse con el tema residencial, que yo lo entiendo, pero como lo he vivido...
Jo el conec també, perquè la meva sogra havia estat també en una residència, era una residència amb un jardí molt gran, una piscina fora, tot el que tu vulguis, però... Bueno, sortir al carrer no podia sortir quan ella volia. Vull dir que suposo que t'estic parlant de fa anys, potser, però les coses van canviant.
Claro, por eso,
i també depèn ahora... de la residència que tris, depèn de lo que puguis pagar, depèn...
El problema, eso es, eso es, siempre es lo que puedes pagar.
Clar. Aquí potser és on tenim el problema, no? Que tothom hauria de tenir dret a veure una bellesa amb
eso
dignitat
es.
I en poder accedir en aquest tipus de model residencial, doncs, que permet...
Que poguessis triar el que tu... Que, o sigui, que poguessis triar entre una residència pública, una residència privada, una cooperativa...
O de fet que les residències públiques oferissin qualitats de servei i que s'adaptessin a les necessitats i als graus de dependència de tots els seus usuaris. El que no pot ser, no? És que arribem a la residència pública només en una etapa potser final de la nostra vida, almenys en nivell de dependència, i que sigui aquest model potser que explicava la Rosi, que potser malauradament tots tenim al cap, i per això també fa molta por quan a vegades no ens podem fer càrrec dels nostres pares o dels nostres avis, pensar que l'única alternativa és anar a una residència, perquè que també hi ha aquest sentiment de culpa.
Sí.
Tal qual, tal qual.
Passes un...
Tal qual.
De semblar...
Sí, sí, sí.
Cuando haces
la maleta a aquella persona que es dependiente y le haces la maleta y sabes que nunca más va a volver a su casa o a tu casa... se te rompe el alma, y eso hay que superarlo con los hijos que realmente cuidan, y los hijos o las familias que no tienen por qué ser los hijos, o los sobrinos que también, entonces es muy duro. Entonces claro, hay que ayudar a facilitar todo esto, ¿no?
Aquest drama familiar és molt fort,
molt
perquè, vull dir, és aquest sentiment d'abandó no l'arribes a superar mai.
Perquè
no.
Possiblement es viu per les dues parts, no?
Exacte.
Per la part de la persona gran que, tot i que possiblement entén que no hi pot haver una persona de la família 24 hores al seu costat per assistir-lo com cal, sent abandonat per anar en un d'aquests espais, i la família, que sent conscient que no pot renunciar a treballar i a la seva vida per estar acompanyant aquesta persona, doncs que sembla, no, que,
sí, sí,
que fas aquest ingrés per
la seva pròpia voluntat. Costa d'explicar-los i de dir-los, mira, allà estàs... Vull dir que per la part d'ells també els hi costa, perquè deixar la casa, deixar el record, deixar-ho tot, canvien completament de vida.
És un procés de dol, no? Possiblement.
Sí, i tant, i tant.
Per un procés de dol, d'una, saber que ens ha... No? Jo crec que tots som conscients que ens anem fent grans, però quan arriba el moment en què perdem dependència, hi ha un procés de dol de jo ja no seré independent com era abans.
Exacte.
Quan arriba el moment de que ens han d'ajudar, ja sí, en els primers casos de dependència, de jo ja no puc ser independent ni fer les coses com jo vull, quan jo vull i de la manera que m'agradaria. I el tercer, quan anem a un centre residencial, de molts possiblement sabem que entrem allà per morir-hi, no? Que
sí,
no
sí,
hi haurà una millora en la nostra dependència que ens permetrà tornar a viure a casa nostra. No sé si creieu que estem preparats com a societat.
No.
Jo ja no dic per acceptar l'amor, que al final és de les poques certeses que tenim a la vida, no?
Tot sí.
Però per acceptar aquesta bellesa que ens pot arribar de moltes maneres, que afortunadament hi ha gent que arriba activa, plena de salut i sense dependència, però evidentment no tothom hi pot arribar igual. No sé si creieu també que quan arriba la jubilació, o potser més endavant, s'haurien de buscar espais públics, activitats, per compartir, no? També les cabòries, els pensaments, i potser amb una, no sé, assistència o acompanyament psicològic que ens pugui reconfortar o ajudar a acceptar aquesta etapa final de la vida.
No, como sociedad, desde luego, no estamos preparados para nada, porque es la inmediatez, y tú piensa que todos los anuncios que salen en la tele es de gente joven vendiendo cremas para personas con 58.000 arrugas. La sociedad en sí misma no está preparada. No nos preparan para la vejez. La vejez es, dicen que es fea. Para mí, que tengo ahora 54 años y que voy haciendo años, para mí lo importante es llegar, porque amigas mías se han quedado en el camino y ya no podrán porque simplemente han muerto. Entonces, creo que hay que prepararnos como sociedad y quitar los medios de comunicación y las agencias y las empresas tienen que empezar a preparar a todos para esa jubilación, para ver qué quieres hacer con esa vida futuro, que es que yo creo que una persona con 65 años o con 60 que los prejubilan, dicen, es que es tercera edad. A ver, ¿en qué momento? Sí. ¿En qué momento? Yo que estoy viendo aquí a mis dos compañeros y los veo con más vida que yo.
Que no l'entiendo. És el que deia abans, comença més tard. Ara abans començava potser als 65 anys, però ara comença als 80.
Clar. Sí.
Perquè és la que... gent dura fins als 90 i pico d'anys. I al llarg de la vida...
I con la cabeza bien lúcida.
De 98 anys. Ja, que encara fa buixets, vull dir... Que no és com abans, que amb 65 anys ja eren uns avis.
I ara avis,
no.
Avis, clar.
No, ens veus aquí, el Jordi.
Estupendos.
Sí, és que és para... O sea, entre nuestros oyentes, y que algunos hacemos una foto y los ven, es que no sé. O sea, yo siempre digo, ojalá llegara con esta actividad y con esta actitud. Es que por eso la sociedad tiene que empezar a trabajar, a cambiar este
modelo. Y aprofitar,
sí. Clar que sí.
Aprofitant-nos.
I no dirigir potser tant al fet de preparar-nos a tots plegats per anar intuint de que, bueno, que això s'acaba i que potser no tant integrar-lo socialment en el que ja existeix.
Ara us volia preguntar, no? Hem parlat de les alternatives residencials, però quan una es fa gran hi ha moltes altres necessitats. Una és l'oci, no? Per exemple, les activitats. Creieu que hi ha prou opcions per a totes les butxaques, eh? Perquè a vegades no tots són els diners, evidentment, però tenir una bona economia ajuda a fer moltes activitats que requereixen de diners, eh? Però per a tothom que pugui tenir una vida activa, que pugui compartir espais. I no parlo només de casals de la gent gran, que estan molt bé i qui decideixi anar-hi endavant, però potser espais que no cal que ens separem sempre per edat, no? No cal que els vells anem amb els vells, que els joves amb els joves, sinó qui ho vulgui, també espais compartits.
A la llar d'avis, abans, anys enrere, sí que era només per avis, però en canvi ara hi ha gent com la Mònica, de 50 anys, vull dir, no hi ha límit per baix, ni per baix ni per dalt. Però vull dir que llavors ja hi ha integració. Es fa un programa amb les escoles, entre avis i escoles i nanos. Vull dir que ja en allà s'està fent això. Llavors sí que la resta, perquè clar, hi ha grups com a l'Ateneu, que hi ha els com ne diuen,
els joves jubilats.
Alguna cosa. Però clar, així. També no sé si joves jubilats vol dir que ja també tenen a partir d'una edat, que ara hi ha jubilats més joves, però vull dir que sí que una mica es fa, I jo crec que sí que el que dius tu, que s'hauria de treure aquest això de joves jubilats, pues no, no. Joves, o jo què sé, no sé, un altre nom. Però ens podem integrar completament amb els més joves, i els més joves amb nosaltres.
Oh, i tant.
Bueno, millor no ens podrem ajupir tant, però ens ajupirem menys, no ho sé, però en la feina o el coco, si el tenim bé, encara el podem fer coses
exacte.
Igualment, no?
I jo penso, per exemple, ara se m'ha vingut al cap tot el que és l'aula universitària.
L'aula d'extensió universitària.
Sí, també. Maravilloso.
És també extraordinari.
Però bé, bueno, no, tampoc no hi ha... Però bueno, la gent també... Però bueno, hi ha més barreja, sí.
Sí,
no és,
està
no
molt
és,
més
ja, per gent gran.
Home, sí que suposo que... Bueno, hi he estat un parell o tres de vegades i he vist gent de la meva edat i tal, però tampoc no tots.
No, si vols anar més jove pots anar igualment.
Exacte. I això et manté, no sé, tot el cervell en marxa, vull dir... que jo estigui jubilat no té per què no interessar-me què està passant al mercat comú o què és el que fan a Polònia o qualsevol cosa d'aquest estil, no? O història. Per exemple, hi ha alguna xerrada, per exemple, que vaig estar jo i era que parlaven del temps de les pistoles a Barcelona, que era tot a principis del segle XX i tot allò que va passar. Jo que sé, aquesta història jo la coneixia de referència, però aquell dia me la van explicar. I això, vull dir, et manté en marxa.
El que s'ha de fer és dir a la gent que no s'estigui a casa.
Exacte.
Que surti, que participi a les entitats, que hi ha moltes entitats que es pot participar organitzant coses de 50.000 maneres.
Exacte.
En els casals, als centres cívics, vull dir... que es fa molta cosa tot arreu, vull dir que...
Gràcies a Déu.
Hi ha activitat. És que com a societat no ens podem permetre perdre el talent senior.
Mm-hmm.
És que és una catàstrofe, perquè, o sea, hay que pensar que ese talento senior viene también con una resiliencia, y es decir, sí. Nosotros tenemos menos paciencia, y es una realidad, pero ellos tienen más paciencia simplemente porque ya lo han vivido, y porque ya no necesitan esa inmediatez. Entonces, perder ese talento senior me parece una bollería de cara como societat, i això és el que hi ha que canviar.
I aquí a Sant Cugat no hi ha també un grup de gent jubilada que es dedica a donar informació a gent empresària, bueno, a joves...
Sí, hi ha la Sacota Mesa, diguéssim, que són perfils professionals que s'han jubilat,
doncs
però que
també...
ajuden en emprenedoria,
sí,
en orientar empresaris, a través de tota aquesta experiència que han anat sumant al llarg dels anys.
Sí, que a part de que ens hem d'aparcar-nos en un lloc, vull dir, abans d'arribar...
Aprofitant el bon sentit de la paraula,
Sí, abans d'arribar podem fer encara molta cosa.
La jubilació ha de ser activa, fins que puguem.
Clar.
I això hem d'estar mentalitzats. Mm-hmm. Mentre nosaltres tinguem una mínima vitalitat i un mínim d'allò, hem de tirar endavant. I d'alguna manera, suposo jo que el que fem és de que el que abans era cohabitació, els pares amb els avis amb els fills, bueno, tot plegat, això ens podria servir de substitució d'això. Perquè sí que les famílies també notem a faltar aquestes relacions. Perquè tenir l'avi a casa cada dia vol dir que hi ha una convivència, que hi ha un traspàs de coneixement...
De fet, moltes vegades abans el vincle entre nets i avis, no? Era fins i tot més estret que amb fills i pares, perquè érem qui passaven més hores si els pares estaven treballant i els avis exercien gairebé aquesta segona criança dels seus nets.
Claro. Bueno, això ara també encara.
La gran revolució que ocurrió fue cuando la mujer entra en el mercado laboral hace 40 años, o 50, si fa o no fa, con aquel permiso del marido, o del padre.
Nosaltres ho sabem.
Por eso, yo no, gracias a Dios yo no, pero vosotras sí. Entonces, claro, ya a la avi ya no podía estar, o la avi ya no podía estar a casa, porque la dona estaba fuera. Uh-huh. Estaba trabajando para traer un salario a casa. Entonces, claro, ahí es cuando ya comienzan a todo el tema residencial, el tema de quién cuida, cómo voy, personas que ayudan.
Que sobretot recau també, i encara sobre les dones, que són les grans cuidadores d'aquesta societat, tant dels infants com de la gent gran. A poc a poc, afortunadament, va canviant i les responsabilitats sí. van sent més compartides, però queda un llarg camí per endavant. Mònica, Rosa, Jordi, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ens seguirem parlant, perquè el repte és majúscul i queda molta feina per fer.
És llarg,
que vagi sortint allò de l'Ajuntament, perquè les coses així massa aprovades està molt bé, però després que les
falta executar.
Fila la ulla.
Veurem com segueix. Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta l'alt dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat. Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Necessites Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Aquest dijous al magazín Fa les Comptades ens acompanyen dos santcugatencs amb molt de vent a favor, la Diana Bertolín i l'Òscar Morte, fundadors de l'empresa Fanoff. Amb dissenys originals i innovadors, han aconseguit posar el ventall en el centre de l'escena, reinventant un objecte tradicional per donar-li una nova vida en el món actual. Avui ens explicaran com va sorgir la idea, quins reptes han superat i quins són els plans de futur per a Fanoff. Diana, Òscar, molt bon dia, benvinguts.
Molt bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, també m'agradaria que m'expliquéssiu, no?, com va sortir la idea de crear una empresa de ventalls, una cosa tan específica. No sé què us va inspirar per posar-vos en marxa.
Bueno, comencem d'un estudi de disseny d'estampats, que ja portàvem temps treballant-ho, i fèiem diversificació de producte, fèiem sobretot estampats aplicats a papers pintats i revestiments murals per projectes d'interiorisme.
I sí, per interiorisme, contract, per hotels i restaurants, sobretot, o sigui, coses especials, de, bueno, que hi ha una idea, un concepte darrere del projecte i nosaltres ho ajudem a transmetre aquesta idea a través de
l'estampat.
Dissenyant les parets, els terres, tot tipus de materials per interiorisme.
D'acord.
Llavors, en aquest moment, doncs, va haver una època que vam dir, va, doncs fem més productes, apliquem els dissenys a més productes. I un d'ells era el ventall.
Sí, fèiem, bueno, ventalls, altres objectes, tovalloles, bosses, fèiem massa cosa, més del que podíem abarcar, i aleshores va arribar la pandèmia.
Ai.
Que estàvem ja enlairant el vol a nivell projectes ja interessants, treballant amb estudis de prestigi, però se'ns van parar molts projectes.
No tots, bueno, almenys, sí.
Bueno, els que teníem en marxa sense seguir, però els que estaven per sortir es van parar i teníem que reinventar-nos. I llavors vam decidir ordenar-nos una mica, no abarcar tant producte diferent, que era molt difícil fer-ho entre dues persones, i ens vam escollir un dels productes, que era el vano, que era el que més gràcia ens feia, més joc tenia i té molt fàcil l'aplicació de l'estampat, i apostar per ell i fer una marca exclusiva de ventalls i fer-la bé des del principi amb una identitat nova, un nom nou, web, i treballar-ho així.
Vosaltres de formació, perquè volia preguntar-vos què fèieu abans, clar, ja tenia relació perquè treballàveu en el món de l'estampat amb, no?, explicàveu des de parets a terres, a tovalloles, no? La vostra formació està relacionada amb això? Sou dissenyadors o enginyers?
Jo soc dissenyadora.
Bueno, sí, sobretot ella. Jo he estat relacionat amb el món de l'interiorisme perquè tenia un taller de mobles i m'he format més amb direcció d'empresa i de més, però bueno, portem junts des de fa molt temps i fer un projecte conjunt, ficant en valor tot el, tota la seva creativitat, doncs era algo que ens atreia molt.
Quin ha estat el repte més gran, no?, de posar en marxa un negoci que és molt especialitzat, no?, centrat, ara ens deia, feien moltes coses, van decidir apostar per una, el ventall.
Sí, bueno, la idea era reinventar el ventall, no?, era un objecte, és un objecte molt útil, molt vistós, que és molt agraït a l'hora de dissenyar, d'exposar, i també era una cosa molt important a la pandèmia, es podia vendre online d'una forma, diguéssim, bé de preu, es pot, té un packaging molt petit que es pot enviar d'una manera molt, molt senzilla a totes les parts del món, no? I això, clar, en pandèmia està tancats, doncs era molt important fer una imatge corporativa de la marca molt, molt potent, molt diferent, que es diferencies molt de l'abanico de l'abuela, no? O de, no sé, dels típics vanos que tenim per posar-lo més apropar-lo més a la joventut i el nostre estil de vida.
El nom de l'empresa és divertit, és Fun Off, no? No sé si té alguna història al darrere. Parlava del packaging, no?, que és important, però el nom entenc que també a l'hora de decidir per apostar...
Sí, a Fun Off, o sigui, la idea és que tots els dissenys els inspirem en un concepte que, pues, que ens agrada, que ens omple, i llavors a Fun Off, tots els dissenys són a Fun Off una cosa. I a més, el que hem fet és buscar col·laboracions amb altres artistes, que nosaltres som fans d'aquella persona, no?, perquè potser sempre escollim com els artistes que tenen una manera de crear molt diferent a la nostra, així podem enriquir la nostra col·lecció. I és molt xulo perquè, bueno, fem molta sinergia i sempre és molt bonic poder col·laborar amb altres persones.
Bueno, i d'això aquest joc de paraules de la Fanoff, doncs l'artista o el concepte o l'inspiració de qui ha estampat.
Té molt joc al final,
molt
joc. Els ventalls són objectes amb molta història, ara ja ho deia la Diana, els veiem representacions pictòriques de l'antic Egipte, i si no m'equivoco, l'origen del ventall, com el que estem parlant ara, es remunta al Japó del segle VII. Com són els vostres ventalls per la gent que ens escolta i què els fan únics?
Doncs, sobretot, els dissenys de les teles són diferents. La veritat és que fem servir colors vius, amb diferents... És que no sé com explicar-ho, sento.
Diferents materials, diferents models, no?
Sí, sí, diferents models, tenim diverses mides.
Formes, també, fins i tot,
jugàvem
amb les formes.
Ara el que estem com evolucionant és a fer una peça... sortint de la forma habitual del ventall, no? Llavors estem experimentant amb altres materials, amb altres talls de la tela, amb altres fustes, amb altres... I això, bueno, això és un procés bastant lent i
laboriós.
És tot artesanal, llavors, clar, potser surt bé una peça, dues, i després unes altres no surten tan bé, llavors estem mirant una mica com poder anar innovant cada cop més en aquest producte.
De fet, a la web expliqueu que els vostres ventalls són artesanals i també que són sostenibles. Com és el procés de disseny i de fabricació dels ventalls de Fun Off? On es fan? Quins materials utilitzeu, sobretot?
Són vanos de fusta de paret polida, sense vernissos, amb teixit de cotó 100%, i es fan a mà a un poble a prop de València. Fem tot el disseny, òbviament, localment. Aquí a Barcelona tenim l'estudi, i també tot el que té a veure amb el packaging és paper 100% reciclat, i intentem sempre a nivell valor de marca potenciar tot el tema sostenible, producció local, etc.
Teniu algun ventall estrella, no sé, de tota la col·lecció que tingueu, que fins i tot a vosaltres us hagi sorprès? Perquè, clar, és que per gustos colors mai millor dit, no?
Hauríem de dir que aquest, que és
el primer que vam fer,
el primer
disseny
que va
fer, ranking, sempre.
I sempre ha estat el... Si no el més venut, top 3.
Top 3, top 5, sí.
És un... Intentarem descriure'l, potser ho fareu millor vosaltres.
Aquest està inspirat amb la transparència dels pètals de les flors. O sigui, és molt abstracte. Nosaltres, clar, tots els dissenys, la gran majoria, són molt abstractes. Llavors, jugant amb diferents tipus de formes, colors, tècniques, que nosaltres fem cada disseny, doncs això, escollim un concepte en cada col·lecció, i llavors, bueno, veiem quina és la tècnica que més s'apropa a això, com ens agrada, anem provant, no? I en aquest cas, és jugar amb les transparències dels pètals amb aquarel·les. Llavors, s'aconsegueix com una espècie de barreja de diferents tons que el que fa és que és molt, molt harmònica i alhora és molt punible, perquè et pots combinar-ho amb qualsevol cosa.
Sí, a nivell
i no es condiciona, saps? No és cap forma, sinó condiciona. Llavors, aquest també, aquest també és bastant...
Sí, però aquest, sobretot el que parlàvem, al principi, sobretot. A nivell comercial, el que té és que és molt colorista, que s'identifica molt amb el que és els dissenys de la marca, però a la vegada és molt elegant. Llavors t'agafa molt perfil de públic diferent.
És molt versàtil, sí, no? Per dir-ho d'alguna manera. Diana, no sé en què t'inspires a l'hora de crear aquests estampats per als ventalls. No sé si potser són els ventalls que tu haguessis trobat a faltar quan els necessites, si segueixes molt les tendències o els colors de la temporada, si t'inspira la naturalesa, els teus fills, no sé.
Bueno, una mica l'entorn més proper, de fet, o sigui, és de dir, ai, vaig a veure unes textures o algo que em cridi l'atenció i començo a provar coses en allò, no? I comences potser tenint una idea i fent algo, i acabes amb una altra cosa totalment diferent, no? Però és una mica la gràcia també del procés, no? Del principi al final, com van canviant, no? Amb la primera idea, com va canviant fins al resultat que t'agrada.
Perquè com treballes la idea? Perquè ens imaginem des de que tu imagines un ventall, un estampat, quins són els passos fins que el tens físicament?
Pues buscar moltes referències, ja sigui a nivell llibres, fotos... És que depèn. A vegades...
Els dibuixes?
Sí, dibuixo.
A mà, ordinador?
Depenent, a mà o amb l'iPad també. Aviam, nosaltres, clar, tots els que fem a col·lecció ara mateix són dissenys fets a mà, però acaben sempre passant per l'ordinador i s'estampen amb tintes ecològiques en digital. Mm-hmm. Perquè, clar, no pots fer una producció de molts ventalls a mà, que ara també farem edicions limitades a mà.
Pintades a mà. Al teixit,
sí,
a mà.
Sí, pintades a mà. Que és una cosa que estem ara provant.
Després us preguntaré també per què teniu al cap de cara al futur de Fanoff. Quantes referències, quants ventalls, cap problema, podem trobar ara si ens connectem a la vostra web? Quantes opcions tenim disponibles?
Uns 40.
Jo crec que sí, entre 35 i 40, jo crec.
Clar, hi ha alguns que entren i surten d'estoc, depenent de...
Teniu producte de temporada, per entendre'ns, edició limitada.
Ara mateix...
O va en funció de l'èxit que tingui, no? Al final, si...
Sí, intentem fer una previsió en funció del que creiem que es vendrà més o menys, que pots equivocar-te també, perquè tenim poc marge de reproduir a mitja temporada, d'ampliar estoc. O sigui, ho podem fer, potser, amb un parell o tres de referències, però la producció l'hem de fer amb temps perquè hi ha molta demanda del producte i has de fer previsió. Aleshores, ja et dic, sempre cada any més o menys la meitat de la col·lecció segueix per l'any següent i l'altra meitat la fem de nou. Llavors així va haver una rotació i es van quedant els que més agraden, els que més es venen i també en funció d'una mica, doncs, tenim tres mides diferents. Aquest any hem introduït alguns models que tenen acabats a mà, més
sí,
artesanals...
Aquests
serien els que podríem dir que són edicions limitades perquè porta més feina fer-los i no pots fer una tirada
tan
molt
llarga,
gran,
no?
Llavors ho has de ficar amb X unitats a la venda i ja està.
La Diana ho deia al principi, no? Quan vau tenir la idea de dedicar-vos en exclusiva als ventalls, volíeu fugir una mica la idea aquesta del ventall de la iaia, no? Que es pot venir al cap. A quin tipus de client us adreceu? Quin és el perfil del vostre client?
El que volem és que sigui tothom. O sigui, també vam voler reivindicar des d'un principi que el ventall és un objecte que pot utilitzar tothom, homes, dones, grans, petits. Al final estava com una mica enfocat o amb el perfil de la iaia o una peça així com molt folclòrica, sevillana, tal. I realment és un objecte molt útil. Tots tenim calor a l'estiu i tots podem portar...
I amb el canvi climàtic se'ns allarga,
Llavors, també una mica en el primer shooting que vam fer, en la primera tira de fotos ja vam introduir un model masculí per una mica donar a entendre això.
Sí, i més com també de primeres ho vam enfocar més a la gent jove, més jove, no? Per incitar a fer servir, no?, aquest objecte que potser no l'estaven valorant ni l'entenien dins de la seva gamma d'accessoris.
Teniu previst expandir-vos, evidentment, a través de la web es pot adquirir els ventalls, de fet la teniu en diversos idiomes, a qualsevol, des de qualsevol lloc, no? No sé per on passa la vostra visió de l'expansió de negoci.
Estem venent a molts països, o sigui, a Europa. Bueno, aquest any ha sigut el primer any que hem anat a una fira internacional, a París, i estem venent molt a països com França, Suïssa, Itàlia, Grècia, Alemanya, també als Estats Units. Després tenim algun client puntual, doncs, Dubai, on, que ens va comprar a Austràlia, però això són coses més puntuals, però aquests països que he dit al principi sí que tenim molt client de botiga. I després, òbviament, per la tenda, per la web, sí que es pot comprar a qualsevol part del món.
Sí, però nosaltres el nostre negoci principal és vendre a altres botigues. Llavors tenim agents a diferents parts de diferents països i llavors a través d'ells, doncs ells...
Feu la venda.
Exacte.
Bueno, a Espanya, física. Òbviament, òbviament també tenim molt clients.
Com ha estat l'acollida aquí a casa, a Catalunya, dels vostres ventalls?
Bé...
Molt bé, molt
bé, positiva. Però a mi m'ha sorprès molt països com Suïssa.
Sí?
Sí, perquè... I clar, nosaltres anem molt a museus. Llavors, bueno, no?
Bueno, una cosa que ens va sobtar molt és que ens vam fer una comanda d'un museu important a Suïssa el gener de l'any passat, i vam dir, bueno, seran molt previsors i estan fent ja la comanda, doncs, de la temporada d'estiu amb molt de temps. Però al febrer ens van repetir comanda.
Sí, i llavors vam dir, ostres,
no ho enteníem, perquè nosaltres aquí, que tenim millor clima, no, sí, no estàvem venent a aquella època de l'any, perquè òbviament té una estacionalitat el producte, i ens va sorprendre. I entenem que és perquè al ser venta a museu, doncs hi ha una venta molt del visitant, que s'ho emporta com a record, que li agrada.
Sí, que valora molt el disseny. Llavors aquí també hi ha aquest...
Un objecte, no? De col·lecció, no? Exacte. També en aquest sentit.
Potenciem molt aquesta part, no? Que deixi de ser algo exclusivament de l'estiu i que pugui ser un objecte que es pugui regalar i que es pugui adquirir durant tot l'any.
Les col·laboracions que feu, Diana, que m'explicaves que col·laborava amb altres artistes i em deies, busquem que siguin diferents al que fem nosaltres. Com les trieu?
Pues actualment ens criden ells. O sigui,
sí?
Sí, ens escriuen diferents artistes així, doncs, oi, que m'agrada el que feu, per què no fem alguna cosa, i va sorgint així. Sí, la veritat és que ara mateix és bastant espontani tot.
Les empreses també es poden posar en contacte amb vosaltres. Hem vist a través del web que també teniu una part, per entendre'ns, de merchandising, no? Si volem potenciar la nostra marca, oferiu també diverses opcions. Feu ventalls gravats a la fusta, amb estampat, fins i tot feu col·leccions més festivaleres, per dir d'alguna manera, amb paper, no? És un altre tipus de públic, també, més enllà, bueno, explicava el del museu aquest de Suïssa, més enllà del mercat final de l'usuari, no? Que es compra el ventall per ell o per regalar-lo.
Sí, bueno, el museu ens compra moltes vegades col·lecció i moltes vegades ens fa fer una col·lecció
específica,
i després sí, fem ventalls a mida per esdeveniments, per casaments, per
events
d'empresa, festivals, com has dit.
Altres marques que volen fer, doncs, fan mocadors, doncs vull fer un mocador, doncs fer una col·lecció de ventalls en conjunt, d'això, de tot. La veritat és que de tot.
Es va tornant a posar de moda el ventall, d'alguna manera?
Sí, porta anys que està pujada, ha crescut molt.
Sí. Òscar, tu deies, no?, que el ventall ha de ser per tothom, i a mi venia al cap justament el que tu deies, no?, dels nois, no?, que no t'imagines a priori, o no veus sovint els nois amb ventall. És difícil penetrar en aquest mercat, o a poc a poc, amb el canvi una mica social i d'aquests models tan heteronormatius que tenim, es van atrevint, o encara faria falta?
Costa.
No?
Allò que dius, home, que sí,
de calon tenim tots, no ho sé.
Costa. O sigui, nosaltres la voluntat la tenim allà, però la veritat és que jo crec que el 95% dels que venem són per dona.
Sí. Perquè a mi m'està venint la imatge al cap d'una parella asseguda, i potser la noia ventant-se i fer-li ben a la parella, perquè clar, quan fa calor per tothom, sí, doncs escolta, que cadascú es porti el seu, sí, i s'animi, no?
Compren sí, menys i s'atreveixen poc amb el color.
Sí? Són avorrit.
Una mica. Però mira, aquesta mida, que és la mida mini, de primer, o sigui, es va crear pels homes fa molts, molts anys.
I per portar la butxaca,
sí,
per exemple?
Sí, la butxaca és la mida d'Andy.
Caballero, sí,
és la mesura d'Andy. I és per portar com a la butxaqueta de l'americana.
Com el mocador,
sí,
el que es porti.
Llavors,
no hi ha excusa.
Creiem que si Antanyo ho feien servir els homes, que ara també es puguin animar.
Qui vulgui comprar els vostres ventalls, com ho pot fer?
Doncs ho pot fer a través de la web. Nosaltres a Barcelona tenim l'estudi, que també tenim botiga al carrer Bonavista. I llavors en moltes botigues al món on els venen.
I pregunta obligada ja per acabar, i a Sant Cugat, que podrem trobar a curt o mitjà termini alguna botiga on sí, puguem comprar els vostres ventalls?
Segurament.
Sí, sí, no sé. Sí. Ens ha comprat una botiga a Sant Cugat. Bueno, dues.
Sí? Podem dir el nom?
És que...
No us vull posar en un compromís, eh? No us vull posar en un compromís.
És que aquest any hem delegat la part comercial nacional a uns agents comercials.